Per desconnectar. Nou magazine. A partir del 5 de gener, cada diumenge, amb La Vanguardia. La, 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 la.
Moltes gràcies, petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Un què?
Oh! Lluc, el bolquer té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazon.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, benvinguts al primer La veu dels animals i de la natura d'aquest 2014. Des de l'ADA us volem desitjar pau i bon any per a totes les criatures del planeta. Avui començarem programa parlant d'una problemàtica a les instal·lacions de Camp Moyoton a Badalona i de la situació dels elefants a Àfrica. Tot seguit, el Sabies què? Ens endinsarem en una història que va passar a Manhattan entre un gos pigall i el seu posseïdor. I a l'espai de l'entrevista parlarem amb el doctor i veterinari Jaume Fatjó sobre la convivència amb animals. Tot plegat amb la companyia de Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. No faltaran, però, al programa el bloc musical d'en Manel Casas i els seus adopcions de la Neu Aragonès. Així doncs, repassats els temes, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
El mes de maig del 2013, l'entitat Associació Segona Oportunitat Animal, la SOA, va denunciar davant de l'Ajuntament de Badalona les instal·lacions il·legals de Can Mayot, on en mantenen 400 gossos utilitzats per la caça. Aquest lloc no disposa de cap llicència, està localitzada en terrenys on urbanísticament no està permès i ha estat utilitzant l'aigua del Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia. A més, han abocat tots els residus directament a la muntanya i tot això amb la permissivitat del consistori. Al setembre, l'ONG ADA va enviar una carta a l'alcalde de Badalona, en Xavier García Albiol, on sol·licitava que es prenguessin les mesures adients per poder resoldre totes aquestes irregularitats de com estan les instal·lacions, millorant així el benestar dels animals en compliment de les ordenances establertes i la llei catalana que els protegeix. Han passat 7 mesos i l'Ajuntament de Badalona segueix sense actuar davant d'aquesta penosa situació en què es troben aquests gossos destinats a la caça denunciada reiteradament per altres entitats de protecció animal. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha denegat a la Societat de Caçadors Can Mayot, Amigos del Perro, la inscripció al registre del nucli zoològic per manca de documentació. Parlem d'una altra qüestió. Àfrica podria permetre una cinquena part dels seus elefants durant la pròxima dècada, segons un informe de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa. Uns 25.000 elefants al 2011 i 22.000 al 2012 van ser sacrificats al continent, on resten 500.000 d'aquests exemplars. Les organitzacions de protecció d'espècies en perill d'extinció han apuntat al comerç il·legal de marfil com una de les causes principals de la disminució de la població d'elefants. Enguany, els decomisos de marfil comercialitzats il·legalment han arribat als màxims més alts en 25 anys. Durant el 2013 s'han fet 18 incautacions amb el resultat de 41,6 tones interceptades. Això significa un 20% més que els darrers dos anys. Els punts de trànsit de les rutes del marfil il·legal comencen a Malàisia, Vietnam i Hong Kong, Togo i Costa de Marfil per acabar a la Xina o Tailàndia. En els darrers temps, les destinacions s'han obert a Indonèsia, a Espanya, a Sri Lanka, Turquia i als Emirats Àrabs, segons la Convenció per la Conservació d'Espècies Amenaçades de Flora i Fauna.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
D'avui el dediquem a una parella ben curiosa. Els protagonistes són el Cecil Williams, un nova invident de 61 anys, i l'Orlando, un gos pigall d'11. La història va passar a l'estació del carrer 125 de Manhattan el 17 de setembre. El Cecil i el seu gos estaven esperant al metro a l'andana quan de sobte en Cecil va començar a marejar-se. L'Orlando, observant que s'atensava perillosament a la vorera de l'andana, li va donar totes les senyals d'advertiment. Malgrat els seus lladrucs desesperats i el seu esforç tractant d'estirar de la corretja, no va poder fer-hi res i el Cecil va caure a les vies del tren. En veure això, l'Orlando també es va llançar darrere d'ell. Segons diversos testimonis, el gos li llepava la cara insistentment per protegir-lo i intentava que s'aixequés per evitar el perill imminent. La crida d'auxili i els senyals de testimonis van aconseguir que el tren reduís la seva velocitat, encara que no es va poder evitar que dos dels vagons els hi passessin per sobre. Per sort, el Cecil i l'Orlando estaven situats a la part més profunda de les vies, cosa que va permetre el miracle. Tots dos van poder ser rescatats amb només unes ferides. Un cop a l'hospital, tots dos junts i més units que mai, el Cecil acaronava el seu gos i molt emocionat repetia: «L'Orlando m'ha salvat la vida. Va tractar de sostenir-me per evitar que caigués». La notícia ha donat la volta al món. L'Orlando, aquest gos pigall, s'ha guanyat merescudament la simpatia, el reconeixement i l'admiració de molta gent. Un cop més, aquests nobles i fidels amics de quatre potes ens donen una lliçó d'humilitat i ens recorden aquest missatge de que ell mai t'abandonaria. Aquesta història ens recorda a tots els gossos anònims que, ensinistrats adequadament, rescaten cada dia a moltes persones víctimes de catàstrofes. Tots ells treballen afanyosament, hores i hores, sense demanar res a canvi. Sovint, alguns d'ells acaben ferits a causa, per exemple, de les deixalles que han d'apartar per fer la seva tasca, però tots ells només volen l'afecte, la fidelitat i la companyia dels seus amics humans.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui creuem l'Atlàntic i ens n'anem cap a l'Argentina, amb el tango, lògicament. El tango, amb els seus alts i baixos, s'ha fet universal. Va tenir la seva eclosió amb el Carlos Gardel a principis del segle passat i la seva actualització amb l'Artur Piazzolla, un autor inspiradíssim i artífex del bandoneó. Un dia li dedicarem un record del Carlos Gardel. El tango, per a mi, té unes característiques identificatives difícils de trobar en cap altre tipus de música. Té un ritme, té un temps, té una cadència pròpia, és inconfundible. Està molt lligat al ball, en què ell i ella es troben, es retroben d'una forma molt postual. I, amb les seves lletres, que no poden faltar, els seus cantants tenen que ser molt genuïns. És com, salvant les distàncies, el flamenc d'aquí. Crec que un tango sense un o una cantant que canta les seves tristeses, els seus amors, la seva protesta, la seva desesperança i la seva alegria, és un tango que potser queda incomplet. I és que, a més, es té que cantar d'una forma arrebatada i amb passió. Comencem amb la comparsita, un dels tangos més famosos com a instrumental. És una peça instrumental. I tot seguit, dues peces cantades. La noche en que te fuiste i Malena. La Malena tiene pena de bandoneón, ho sentireu. Els cantants podrien ser el Jorge Valdez i l'Adriana Valera, però no n'estic gens segur.
Que tus manos entibian la mía, trémulas y frías, y habla de tu amor,
entonces lentamente mi espíritu adormece. Arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantabas cuando tú eras mía, fantasma febril que se aleja burlón. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas se envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón. La noche que te fuiste nevó sobre mi hastío y un hálito de frío las cosas envolvió. Mis sueños y mi juventud cayeron muertos con tu adiós. La noche que te fuiste se fue mi corazón.
Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombras. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Pena, solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sientan frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el fango del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango.
Thank you.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa. La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Jaume Fajó. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda.
Amb qui parlarem de la convivència amb els animals. Però abans de tot, primer de tot, pels oients que escoltin i no sàpiguen qui és el Jaume, farem una petita introducció. El Jaume és llicenciat i doctor en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona i va realitzar estudis de postgrau en Medicina del Comportament a la Facultat de Veterinària de Nova York. En Jaume és diplomat pel Col·legi Europeu de Benestar i Medicina del Comportament d'Animals de Companyia i és professor associat del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la UAB, on dirigeix la càtedra d'investigació Fundació Affinity Animals i Salut. Jaume, ara una miqueta tranquils, no?, amb aquestes festes que han passat ara. A la facultat no hi deu haver-hi gaire gent.
No queda massa gent.
Una mica de cert a les aules.
La gent treballa igual, els investigadors, i prepares coses, aprofites per preparar projectes i per tirar endavant coses que vindran l'any vinent, però sí que si passes per allà, doncs hi ha molta quietud.
Doncs si et sembla, ens centrem avui en el que parlàvem abans, amb la convivència amb els animals. Uh-huh. Quin valor té aquesta convivència, que tu poguessis definir-nos?
Doncs té un valor del qual probablement hem sigut conscients sempre. De fet, fixa-t'hi que els animals, els nostres gossos, els nostres gats, els diem animal de companyia. I companyia és això, companyia és no sentir-te sol, és tenir algú al teu costat quan tens un problema. Bàsicament això és el que busquem, no? Quan diem, escolta, no vull estar sol. Per què no volem estar sols? No volem estar sols perquè no estem preparats, perquè som una espècie social, no? I sembla que els animals, en concret, si parlem dels més habituals, els gossos i els gats, compleixen aquesta funció, és a dir, formen part de la nostra xarxa social. Això és una cosa que hem sabut, bueno, sempre, però en anys molt recents, aquesta qüestió s'ha abordat des d'un punt de vista científic i s'ha comprovat, doncs, que efectivament és així.
I què ens aportaria aquesta convivència als éssers humans?
Mira, bàsicament, tots els estudis que s'han fet sobre això i el que nosaltres hem fet aquest any que ja hem deixat enrere, el que ens diuen és que el que la gent valora més dels seus animals de companyia és el que s'ha dit sempre, la fidelitat, el fet de saber que tens algú que està amb tu i que el tens sempre, que sempre està al teu costat, i també el fet de que en moments dolents aquesta companyia o el fet de tenir aquesta teu t'ajuda a superar t'ajuda a superar-los, t'ajuda a...
Comanaries la convivència amb animals o tenir una mascota? Creus que és una cosa a tenir...
Sí. Sí, el que passa és que també hem de ser conscients de que... I també això jo crec que hem canviat també la mentalitat. No només podríem dir que cada vegada hi ha més gent que gaudeix de la companyia d'un animal, sinó que també entre les persones que tenen animals de companyia, sobretot les persones que investiguen la relació entre els animals i les persones, també hem sigut més conscients de que hi ha una part de la població doncs, que no ho fa, que no pren aquesta opció. I en aquest sentit... Estem en una societat una mica dividida, no? Com amb moltes altres coses, estem gairebé al 50-50. I quan tu preguntes, per exemple, a l'estat espanyol, les estadístiques que hi han, el que diuen és que més o menys una de cada dues famílies té un animal de companyia. Per tant, això pots fer les dues lectures. Vull dir, la meitat de la societat, podríem dir, o la meitat de les famílies opten per aquesta opció i gaudeixen de la convivència amb un animal, i l'altra meitat, doncs, no ho fa. No ho fa moltes vegades no perquè pensin que no és bo tenir un animal de companyia, moltes vegades és simplement doncs, perquè no poden tenir un animal de companyia pel seu estil de vida, per les seves condicions, ja no diré només econòmiques, sinó sobretot de qualitat d'estil de vida. Doncs a vegades hi ha famílies que no poden. De vegades hi ha una persona, per exemple, dins d'una família que a lo millor els hi té por. Això és una cosa que es pot treballar, però d'entrada això pot ser un problema per tenir un animal de companyia. És a dir, hi ha diferents motius, no?, pels quals aquest 50% doncs, doncs no en té, però sí que és veritat que el 50% que s'hi decideix tenir doncs, en gaudeix dels beneficis.
Clar, que tu deies, a vegades moltes persones poden voler tenir un animal o conviure amb un animal, però potser el seu estil de vida no els hi permet.
I et diré una cosa, de vegades nosaltres ho preferim. És a dir, quan una persona arriba al convenciment, nosaltres preferim que una persona arribi al convenciment i digui, escolta, mira, jo no puc tenir un animal de companyia, perquè sé que si tinc un animal de companyia les coses no aniran bé. Nosaltres preferim que es faci aquest raonament i que aquesta persona tingui, si vols, fins i tot el coratge de dir, doncs no la tindré, que no l'adopció compulsiva. Ha d'agafar i dir, agafo, adopto un animal perquè el vull, i després, quan t'has d'enfrontar amb el dia a dia, et trobes doncs, que de vegades comencen els problemes, no el podem deixar sol... Jo vull estar fora tot el dia, després me'n vull anar de cap de setmana. Nosaltres preferim de vegades que es faci aquesta reflexió prèvia i que es digui, a veure, nosaltres realment pel nostre estil de vida, per la forma com funciona la dinàmica de la nostra família, nosaltres podem incorporar aquí una mascota, sí o no?
Sí, el respecte també vers l'animal, perquè...
Sí, en aquest sentit, mira, hi ha un estudi que vam fer l'any passat, que el vam presentar en un congrés internacional sobre aquesta matèria, i en aquest estudi era interessant perquè nosaltres vam comparar com era el patró de relació entre propietaris de gossos i gats, concretament de gossos, i el que comparàvem era famílies que tenien nens i famílies que no tenien nens. I bé, i volíem veure quines diferències hi havia. I el que vam veure és que quan això ho mesures bé, ho mesures fent servir eines validades, científiques, vèiem que el grup amb nens, el grup sense nens, tenia un patró de relació més intens que el que tenia nens. Probablement això és fàcil d'entendre, perquè dius, bueno, els altres s'han de repartir, no? En segon lloc, la part emocional era pràcticament idèntica. I això també és fàcil d'entendre, perquè si tens dos fills, doncs els estimes igual que si en tens un. No divideixes l'estima. Però el que ens va sorprendre, entre cometes, més, és que quan tu mires l'impacte que té la mascota amb la qualitat, amb l'impacte, el que es diu el cost percebut, que no només és econòmic, és també en l'impacte de la qualitat de vida, les famílies amb nens tenien una sensació, un cost percebut molt més baix que les famílies que no tenien nens. I nosaltres això ho entenem d'una manera, ara t'ho diré d'una forma molt de broma. Clar, quan tens nens a casa, ja la qualitat de vida ja no existeix. Llavors, a l'afegir un gos o a l'afegir un gat, l'impacte que té és molt menor que si tens una família, per exemple, que no té canalla. T'ho posaré d'una altra manera. Una família que té canalla, quan arriba divendres, si aquella parella diu ens n'anem ara de cap de setmana d'aquests de sorpresa, doncs no podem perquè, a veure, ara on posem els nens... Aquestes diguéssim, limitacions del dia a dia ja les tenen. Per tant, quan arriba un gos o quan arriba un gat, això no té l'impacte que, per exemple, amb una parella jove que adopta un gos i el primer cap de setmana que els diuen, escolta, anem a esquiar. Ostres, i ara què fem amb el gos?
Pot entendre que com el sacrifici, entre cometes, no és tan palpable, que no es nota tant.
Ja, nosaltres pensem que la família que té nens ja té, ja s'han construït un estil de vida en el qual el gos o el gat s'hi poden afegir molt bé. No vol dir, a veure, moltíssima gent, és el que et deia abans, no vol dir que no es pugui tenir, evidentment, un animal de companyia si no tens nens. El que et deia és que de vegades hi ha diferències fins i tot amb això, no? Fins i tot amb l'estructura familiar.
Si en cap millor en una família o en una altra.
O a lo millor el que has de pensar és en una altra, o el que has de pensar és el tipus de mascota que més bé encaixa amb la teva família. Per exemple, un gat és una mascota que per una persona, per una parella jove, que a les nits agafen i diuen, escolta, marxem, anem al cine, no? Un gat es pot quedar... Un gos també, però el gat encara té molta més tolerància a dir, doncs, segurament el gat pensa que marxin al cine, que em deixin una estona tranquil i ja tornaran.
Aquí, a vegades, a la Jaume.
Hola.
Bona tarda. Fa molts anys també que ens coneixem i anem seguint recíprocament la trajectòria de l'altre, i que sí. I el Jaume, a més, ha fet una trajectòria molt, molt interessant, diria jo, molt inquieta amb el que és la investigació, eh, que sí? No, tu deies això del gos... L'altre dia ho parlàvem, que un gat inclús et permet un cap de setmana.
I sabe? Tant.
No pots deixar, perquè el gat el que no vol és abandonar casa seva, prefereix estar a casa que no que el belluguin. No, jo m'agradaria una miqueta, ara, retornant al començament, quan has dit que una de les coses de l'estudi que heu trobat és el que més valora la gent és la fidelitat, que és evident, és una de les qualitats, i és curiós perquè és una de les qualitats que nosaltres no... cada cop tenim menys. No? És una de les qualitats que manca, no?, dins de la nostra societat humana. Però jo crec que hi ha altres valors que no sé si vosaltres heu estudiat i si podries dir alguna cosa més que jo crec que en conjunt les persones també valorem dels animals. Primer és que no et jutja un animal mai.
Exacte.
No discrimina. O sigui, és igual que siguis guapo, lleig, ric, alt, baix, siguis com siguis, no? Ell t'accepta tal qual. Cosa que nosaltres fem. O sigui, fixa't, jo això t'ho vull dir... No té prejudicis, eh? I llavors també hi ha una altra cosa que deies en quant a la solitud, que quan més envoltats de persones estem, és curiós, però també més sols ens trobem. I és a dir, que llavors és un animal el que omple aquest espai, aquest buit que tenim, especialment, jo diria, en aquesta societat actual.
I a més, és que això que deies és molt interessant. Sí. Deixa'm dir una cosa, perquè de vegades hi ha gent que diu, clar, diu, és que els que tenen animals de companyia... Clar, com que estan sols, llavors, diguéssim, l'animal de companyia és un substitut, i això no és cert.
No.
És a dir, la majoria de gent, famílies de 4, de 5, i vius gent que fins i tot que viu sola o que viuen en parella i que després tenen una xarxa social enorme, però si tu analitzes, moltes vegades per molt estructurada i per molt gran que sigui la teva xarxa social, pots tenir amics, pots tenir coneguts, pots tenir família, però sempre hi ha moments en què doncs...
Estàs tu sol. Parets.
Hi ha moments que sí, que potser un diumenge a la tarda doncs no hi ha ningú en aquell moment que pugui estar al costat teu. El teu animal de companyia sí. El teu gos o el teu gat sí que estan.
I no és cert, Jaume, que el gos i el gat, en aquest cas, està complint un servei social importantíssim en quant a les persones de determinada edat, que és cert que encara que tinguin fills i tinguin família, a vegades no troben l'atenció, sí, l'afecte, i una sèrie de coses que els hi manquen, que necessiten, però que ho troben amb aquell animal que, com dèiem abans, no té prejudicis, té la fidelitat i tot això, i que i amb aquest aspecte hi ha un valor social tremendo, tremendo amb l'actualitat entre el vincle, els vincles...
Per la gent gran.
Sí, que s'estableixen.
Mira, per la gent gran, i jo tinc una...
I els nens petits també, sí, que també a vegades manquen d'aquest efecte.
I jo tinc un exemple a casa, és a dir, la meva mare... La meva mare no viu sola, viu amb la meva germana, amb el meu cunyat i amb el seu net, vull dir, està acompanyada, és una persona que està acompanyada constantment, que té, tenia un gos que, mira, es va morir precisament aquest any amb 19 anys, que era un gos recollit del carrer, i bueno, aquest gos, que era el seu, cada dia la feia sortir 3 vegades.
Sí.
I la meva mare té 90 anys ara. És a dir, que ja no és només el fet de la companyia del gos. Per exemple, per una persona de l'edat de la meva mare, i t'ho he posat com a exemple per posar-te una història de veritat, no? Perquè si no sembla que parlem només de números. Però, per exemple, doncs per aquest cas que t'explico, de la meva mare, doncs no era només el contacte del gos, era he de sortir al carrer 3 vegades al dia. Ella volia sortir a passejar, estàs parlant d'una persona de 90 anys, la feia sortir 3 vegades al dia, i això què volia dir? Que es trobava gent al carrer, ara parlo amb aquest, ara parlo amb l'altre, ara em pregunten pel gosset, ara em trobo el gos del veí, i això indirectament també fa que aquella persona, que qualsevol persona, estableixi més vincles amb altres persones del barri, amb altres persones del seu voltant. És a dir, que al final el fet de tenir l'animal de companyia, en aquest cas el gos, arrossega, ja no només no és la companyia, només arrossega tota una sèrie d'activitats que fan que aquella persona tingui una vida més plena.
Jo també. Hola, Jordi.
Jaume.
Ai, perdó. Està. Hola, Jaume. També jo volia posar el meu granet de sorra, perquè estàvem parlant de la fidelitat dels animals, però, a més, hi ha una altra cosa, crec, que és la falta de maldat. Els animals són, per naturalesa, innocents. Jo recordo, em sembla que això ja ho he explicat aquí, una vegada vam tindre una reunió a l'ADA, a Oviedo, i estàvem nosaltres al degà del Col·legi d'Advocats. I sempre recordaré aquella frase que ens va dir, dice, yo, cuando defiendo un animal, por lo menos sé que mis clientes son inocentes. O sigui, són innocents. De molta profunditat.
Sí, està bé.
No, o sigui, són innocents. Per això que els que defensem els animals, o no defensem els animals, però són persones sensibles, es tenen que indignar quan es veu que per divertiment, per exemple, s'està torturant amb una festa d'aquestes barres.
Això és. Doncs jo crec que hi ha dues coses que has dit que són molt interessants. La primera, deies el tema de la maldat, no? I fins i tot quan et diuen, no, però hi ha gossos que de vegades doncs, poden tenir conductes agressives, és cert. Però hi ha una cosa que sí que és molt, molt clara, tant en els gossos com en els gats, i és que el que no hi ha, que és una de les coses que més por ens fa a les persones quan parlem de relacions, és la mentida. Això no ho tens mai. L'absència de mentida és el que... I quan parles, per exemple, jo amb els meus col·legues del Departament de Psiquiatria et diuen això, una de les coses que més por ens fa de les relacions és la mentida, tant en els gossos com en els gats. Quan són agressius et diuen, escolta, estic enfadat.
Sí,
sí, sí, sí. No ho dissimulen gens.
No ho dissimulen. No dissimulen els sentiments. Mm-hmm. I això jo crec que a les persones ens dona, això dona una confiança i una tranquil·litat a l'hora d'establir un vincle enorme. Aquesta és la primera cosa. La segona que deies, perquè a mi és un tema que també és recurrent, no? El tema del maltractament, no? Sobretot quan el maltractament llavors és...
Per diversió.
I es converteix sobretot en un... Que el tema del maltractament...
La senyora Marsans, que és una de les pioneres de l'animalisme a Espanya, deia, no hi ha cosa més repugnant que divertir-se amb la crueltat amb els animals.
Sí, sí. Jo crec que aquí la clau està... Això és una de les coses que jo... sempre penso, i és que el problema està en la manca d'identificació. I això és el que s'intenta. És a dir, fixa't que en el moment que una persona s'acosta a un animal, en el moment que una persona pensa que un animal està a prop d'ella, quan es produeix la identificació, és quan apareix l'empatia, a menys que tinguis un problema, ja com a persona. Si ets una persona que funciona psicològicament bé, a la que tu et sents a prop d'algú, en el moment que et sents identificat, apareix l'empatia, i l'empatia és l'antídot de la violència. I o és l'antídot de la crueltat. I això pensa que fins i tot quan parles de les coses que ha fet la humanitat de vegades, quan hem maltractat, per exemple, un col·lectiu, quan les coses que van passar el segle passat amb els jueus, amb els negres als Estats Units, sempre el que es buscava com a societat era evitar la identificació, dir, sí, aquests són diferents.
Són diferents.
En el moment que evites la identificació és quan llavors l'empatia es desconnecta. I quan es desconnecta l'empatia és quan pots ser cruel. I jo crec que en aquests casos el que intenten moltes vegades la gent que defensen aquests espectacles és evitar la identificació. Intenten allunyar-se de l'animal. Perquè d'una altra manera haurien d'acceptar que estan actuant d'una forma que és ètica, èticament i psicològicament inadmissible.
Però ja en aquest país, desgraciadament, ha estat així. Jo crec que hem tingut una de les escoles més dures d'Europa i d'arreu del món, que és que ha estat ensinistrada la població sistemàticament segles i segles amb el maltractament dels animals, en considerar que els animals eren uns éssers com una mercaderia que es tenia que fer. I amb això ha estat, jo diria, el referent han estat els toros, tot el que ha envoltat les curses de toros, que altres països d'Europa es van saber expulsar, perquè també la crueltat era la mateixa, l'edat mitjaval, ja fins al segle XVIII, però que aquí ha romanat, i això ho hem pagat fins a fa molt poc. Tu parlaves de l'empatia, i l'empatia... Sí. Ha canviat amb els 30 últims anys, perquè fins llavors aquí el que primava era el que encara vèiem per la televisió de petits, que eren les curses de toros.
És que això té
un
efecte.
Això ens estava totalment a nosaltres deixant insensibles, sobretot a determinades espècies.
I és que això, a més, clar, és que ha sigut una cosa que com estava sancionada, és a dir, estava autoritzada des del punt de vista social,
i
cultural...
I promocionat.
Clar, de fet, hi ha una definició amb la qual hi ha molta discussió, però hi ha una definició ja de fa molts anys d'un especialista molt bo dels Estats Units, sobre li van preguntar què és la crueltat, no? Com podem definir un acte cruel, no? I ells deien que es considerava violència o es considerava crueltat a qualsevol acció que no estava socialment acceptada, que aquí podríem discutir-ne molt. Aquí sí. Es podria discutir molt. Però sí. Fins i tot si t'agafes en aquesta definició clàssica del maltractament, si tu elimines aquest component, una cosa, o si tu et fixes només en aquesta condició, una cosa pot ser considerada maltractament o no, en funció de que la societat l'accepti o no. I, per tant, per això és tan perniciós, no?, que des d'un punt de vista social es consideri que allò és un... que allò és, bueno, que és un bé cultural, que això ja és, vamos, allò que diuen de traca.
Sí. A més, jo crec que hi ha potser un malentès amb el tema de cultura. Efectivament, els toros, igual que moltes coses, han sigut cultura, han format part de la cultura, però, cuidado, que la cultura hi ha bona i mala cultura, i afortunadament hi ha hagut moltes crueltats que s'han comès al llarg de la història, com cremar persones i tot això, que eren coses culturals, i que, vull dir que sí, cultura sí, però no bona cultura.
Jo, a més, crec que amb això s'ha barrejat completament. S'han barrejat dues coses. Jo recordo ara quan es va fer la prohibició aquí de les curses, de les corrides. Me'n recordo quan es va prohibir en un programa de ràdio, precisament amb una persona que era taurina, i anàvem sempre a l'argument de la tradició. I hi ha un moment que jo penso que el que s'ha de fer és separar i dir, mira, escolta, aquí hi ha dues qüestions. Una és si en l'animal se'l maltracta o no. És a dir, si reconeixem i admetem que això és un acte de maltractament, i l'altra cosa és l'aspecte cultural que té. Jo amb això no et puc discutir. És a dir, si li deia jo a aquesta persona, jo diria, si tu trobes que això estèticament t'agrada, jo no puc entrar en això, perquè això és una percepció teva subjectiva, jo no la puc canviar. Ara, el que sí m'has de reconèixer, perquè això sí que no és una qüestió subjectiva, és que l'animal pateix, perquè avui dia les persones que treballen, que investiguen sobre això, han demostrat que els animals pateixen. Per tant, si el que tu em dius és, mira, això és un acte de crueltat, és un maltractament, aquest animal està patint, però a mi m'agrada, no tenim res més que parlar. El que no pots intentar és negar una evidència per tal de que allò que fas sigui acceptable.
Doncs,
jo penso que aquí és on està la diferència.
Doncs Jaume, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Esperem que es continuï treballant, acabant amb totes aquestes iniciatives que no es convenen i treballar per la bona convivència al respecte dels animals.
Esperem que tornis ja un altre dia,
sí,
perquè
sí,
hi ha hagut moltes
torni.
Coses.
Sí, home, com vulgueu. Temes al tinter.
No, com vulgueu.
Doncs moltíssimes
moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume. Gràcies.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Astor Piazzolla, argentí, que morí l'any 1971 als 71 anys, o sigui, anava amb el segle, fou el renovador del Nuevo Tango, un compositor inspiradíssim i un mestre del bandoneó. Ara escoltareu, només és un tall, Adiós Nonino. El seu fill ens explicà que venia de fer un tour per Puerto Rico. Quan estava amb la seva família a Nova York, li arribà la notícia, la trista notícia, de que el seu pare havia mort amb un accident de bicicleta. Ja estava deprimit perquè els seus últims concerts no li havien anat massa bé. Es tancà en una habitació, agafà el bandoneó i li va fer l'últim comiat. Adiós, Nonino va ser una de les peces més inspirades de la seva vida.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Com cada divendres tenim la Neus ja preparada per tancar el programa amb els seus adopcions. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda i benvinguts a tots els oients. Pues, a seus adopcions, com molt bé has dit, Arantxa. Avui us porto un gos i una gossa que es troben al centre d'acollida Olescan. El gos va ser abandonat amb la resta dels seus germans quan encara eren cadells. Només ell ha sobreviscut. Va néixer amb un petit defecte al caminar, res seriós. Tan sols aixeca una mica les potes quan camina, però no és cap problema perquè precisament li agrada moltíssim passejar. Encara no us he dit el seu nom. És el Roni, un rottweiler molt obedient, de 2 anys, negre amb taques marrons que busca la companyia de les persones per demostrar-los el seu afecte. No obstant, conviure amb altres gossos li costa una mica, especialment si són mascles. Per tant, la seva adopció millor com a gos únic. Uh-huh. I la gossa que us he dit abans és la Junts. El seu nom, doncs, és una mica anecdòtic. Es diu Junts perquè va ser trobada un dilluns. Amb els seus 8 anys té molta energia, és molt juganera i amb el que més gaudeix és quan li tiren la pilota. Ens informen que és alegre, obedient i sociable, una candidata perfecta per ser adoptada i que s'integraria perfectament a una família. Si teniu curiositat per veure com són la Junts i el Roni, les seves fotos ja estan penjades a la nostra web, www.adaong.org, clicant a les adopcions. Us facilito ara el telèfon, perquè si voleu contactar, és el 671-316-473. 671-316-473. I recordeu, el centre o l'escan. I si em permeteu, abans d'acomiadar-me, avui us voldria recordar especialment que ja que tenim els Reis molt a prop, que un animal no és mai equiparable a regalar una joguina i que incorporar un gos o un gat a la llar ha de ser una reflexió meditada de tota la família per evitar nous abandonaments. Just abans, amb el Jaume, ho hem estat parlant.
Ho hem parlat.
Nosaltres, parlar de la tinença responsable i fomentar les adopcions dels que han estat abandonats és una de les tasques que sempre duem a terme. I estem segurs que els Reis portaran l'esperança i la il·lusió als qui esperen ser adoptats. Doncs bon cap de setmana i que els Reis vagin molt bé.
Igualment, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Això ha estat tot per avui. Ens retrobem el proper divendres a la mateixa hora de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Per Nadal, Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les pelegrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Va ser una nit que va florir l'estrella i va néixer l'infant. Imaginem que fou la nit més bella, més musical, més flamejant. Josep Maria de Sagarra, escriptor i poeta. Ràdio Estel us desitja bones festes.